Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Heu sentit parlar dels minerals crítics o rars o de l'or del segle XXI? Sabeu quina finalitat tenen aquests minerals? Se'n poden trobar a la nostra comarca? Doncs sembla ser que sí, i això d'això volem parlar en el programa del Planeta d'avui.
Des de sempre, l'ésser humà ha buscat els recursos necessaris per garantir-ne la seva supervivència en un principi i després per el seu enriquiment i la seva supremacia. La cara més salvatge d'aquesta recerca la podem trobar en el colonialisme dels darrers segles, tot i que tinc el meu dubte que la forma actual dels anomenats països del primer món de garantir-ne els recursos necessaris sigui molt més humana que en l'era colonial. A més, han canviat molt els tipus de recursos que avui en dia són importants pels països poderosos. Avui lo important és garantir-ne l'energia i la capacitat de poder construir components electrònics. El país que domini en aquests dos camps pot arribar a dominar la resta dels països del món. Actualment estem presenciant una carrera sense precedents, sobretot entre Xina i Estats Units, per aquests recursos i els que estan quedant enrere, entre altres, és la Unió Europea. Per això, fa un temps, des de Brussel·les, es va demanar a tots els països membres que facin un nou mapa geològic buscant específicament minerals rars, matèria prima essencial per poder construir aparells electrònics.
Fa poc temps que s'ha començat a fer prospeccions a tot el territori català amb la finalitat d'inventariar la disponibilitat d'aquests minerals tan especials. Com s'està fent i en quin lloc ens troba, ens ho explicarà Joan Carles Melgarejo, geòleg, professor de la Facultat de Ciències de la Terra, del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Ha fet diverses publicacions científiques i porta molts anys dedicant-se a la recerca de minerals crítics o rars. Darrerament està treballant en el projecte sobre l'estudi de minerals crítics que es poden trobar a algunes mines d'arreu de Catalunya i a la demarcació de Tarragona, concretament aquí, al Priorat. Hola, bon dia, Joan Carles.
Hola, bon dia.
Bon dia.
A veure, per quins motius es comencen a buscar ara els minerals crítics?
Bé, això no és una, diguem, una iniciativa exclusiva dintre d'aquí de Catalunya, sinó que és una, diguem, és una tasca que s'està duent a terme a tota Europa arran de la situació de desabastiment en què es troba actualment la Unió Europea respecte de tota una sèrie de materials i que posa en risc, doncs, la... diguem, el poder tenir una, diguem, una transició cap a les noves energies netes de forma ordenada. Aleshores, doncs, això no s'està fent només a Catalunya, sinó al conjunt de la Unió Europea, i és una tasca que, de fet, ja va ser ordenada per la pròpia Unió Europea, de manera que la Generalitat no fa més que adaptar-se a aquesta normativa.
I ens podries explicar què són els minerals crítics? Quin tipus de minerals són?
No, les substàncies minerals crítiques són molt diverses. I és que, de fet, moltes d'elles ja són materials que no són estranys per nosaltres, perquè, de fet, algunes d'elles han estat produïdes durant desenes i desenes d'anys aquí a Catalunya. Ara bé, què ha passat? Que a d'Europa hi ha hagut una certa tendència a veure la mineria com una cosa lletja, bruta, que s'ha anat deixant de banda, i això ha tingut conseqüències perquè l'activitat minera ha anat en disminució arreu de tota Europa. Aleshores, ara el que s'estan trobant és que han de buscar de manera accelerada tots aquests materials i, diguem, part dels quals ja s'havien explotat anteriorment, però ara, a més, ja l'ha afegit que n'hi ha uns de nous que abans no es tenien en compte, però ara que són supernecessaris per tal de que puguem tirar endavant amb aquestes noves tecnologies.
Yeah.
I dels quals no en sabem pràcticament res.
Ui.
I també té a veure amb que, bueno, a Europa era més barat explotar o portar els minerals de fora que no pas fer-los, buscar-los aquí, no? O sigui, que l'explotació a Europa era més cara, més costosa que en altres llocs, no? Tinc entès.
No, no? Simplement és que a Europa hi havia una oposició cada vegada més desfermada contra les activitats mineres. No només aquestes, sinó que, bueno, avui ja sortia per televisió que també hi ha oposició a la producció de la instal·lació de molins d'aquests elèctrics en la Bahia de Roses. És a dir, a la pràctica, a Europa, el que un gran segment de la població vol és que no es faci res de res en el perímetre del seu entorn. I res de res vol dir que quedi tot tal com ho ha vist en els últims 100 anys. El que no sap la gent de cap manera és que de molins de vent, d'aquests d'elèctrics, no n'hi ha hagut pas en aquests últims 6.000 anys, però que de mineria sí que n'hi ha hagut moltíssima. Perquè el que la gent no sap és que només a les costaneres catalanes hi ha més de 12.000 forats de mina.
Déu-n'hi-do!
Més de 12.000 forats de mina. Que hàgim trobat fins ara. Estem parlant, clar, de mineria, cuidado, neolítica, mineria doncs ibèrica, mineria romana, mineria àrab, mineria medieval, mineria doncs renaixentista, mineria moderna, i bueno, i això, doncs, clar, la mineria que es va fer durant la mineria autàrquica durant el feixisme i la mineria, doncs, que es va fer podríem dir doncs en època ja de la transició, diguem-ne, democràtica, no? O sigui que, i bueno, i la mineria actual, que de fet també contempla la producció de materials industrials, com ara tot el material que necessitem per vestir edificis, per bé, qualsevol mena de construcció humana.
Sí, sí.
Aleshores, hi ha molta activitat minera, és una cosa que, encara que nosaltres no ho veiem, forma part del nostre paisatge, el que passa és que no el veiem. I el que la gent també s'ha de plantejar és si hi ha 12.000 explotacions, forats d'explotacions mineres a Catalunya, potser és que les explotacions mineres no generen tant d'impacte, almenys a llarg termini, em penso. En canvi, una urbanització, que d'aquestes sí que n'hi ha moltes i que ocupen territori, i d'això no en parla ningú,
sí, sí.
Això sí que destrueix territori. Destrueix territori i que a veure qui és el guapo que després ho arregla.
Clar, clar. Bueno, hi ha mines a cel obert, que és una altra cosa que les típiques mines de galeries, no? Suposo.
Sí.
I l'impacte sí. De ser...
L'impacte és diferent.
L'impacte és diferent, però, clar...
Sí.
I ens pots explicar qui porta aquesta iniciativa aquí a Catalunya de buscar, diguem-ne, els recursos d'aquests minerals?
Bueno, aquí, per una banda, a nivell institucional, el que em consta és això, la Direcció de Mines de la Generalitat, que fa un enfoc de feina, i l'Institut Cartogràfic, que en fa un altre. la direcció de mines, d'una banda, el que està tractant és de veure si es pot reavaluar alguna de les antigues explotacions. És a dir, que, per exemple, en alguna mina que s'hagués fet, jo que sé, al segle XIX o segle XX, alguna explotació, hagin quedat escombreres o hagi quedat algun rastre d'aquesta explotació, doncs hi hagi algun recurs miner d'aquests elements crítics que en aquell moment no es buscaven,
Clar.
Però que ara sí que es busquen,
clar.
Que es puguin reaprofitar.
Mm-hmm.
Això per una banda. Aleshores, el servei cartogràfic el que està tractant de fer és, diguem, pensar, a veure, tenint en compte quina és la geologia de Catalunya, pensar quins podrien ser els elements crítics que podrien formar-se en aquest territori, tenint en compte el que actualment sabem d'aquests elements crítics. Que és poc. Aleshores, doncs, ens podem emportar sorpreses, perquè potser doncs no... Hi ha el risc sempre de deixar de banda de mirar un tipus de recurs i que després resulti que allò en tenia, perquè no ens ho esperàvem que n'hi hagués en allà. Us posaré un exemple. Un dels recursos crítics que és més buscat actualment són les terres rares. Aquests elements, de la taula periòdica, l'antani, ceri, praseodimi, neodimi, etc., que són molt buscats per tota la temàtica de produir doncs, motors elèctrics i, bueno, en general, per tota la tecnologia de nous materials ceràmics, etc. Aleshores, aquest tipus de materials s'havien explotat clàssicament a part d'uns minerals que no són freqüents.
Mm-hmm.
I estan molt dispersos. Bé, bueno, els xinesos van fer els seus estudis al seu país i a part de trobar jaciments dels convencionals, dels que tothom buscava, van trobar una mina enorme, la de Baia Novo, a la Mongòlia xinesa, doncs que és una de les... De fet, és la mina més gran del món de terres rares. Doncs, a més d'això, van trobar-ne unes altres en què les terres rares es troben disperses dintre l'estructura d'argila, de fang. Aleshores, clar, és que, a més, estan aquestes terres rares, en aquest cas, estan molt poc lligades de l'estructura de l'argila, de manera que és molt fàcil d'extreure-les. Aleshores, què vol dir això? Que, bueno, pràcticament l'extracció es limita simplement a treure, a carregar palades de fang i a portar, doncs, una planta de processament en què l'únic que has de fer és intercanviar, d'extreure aquestes argiles facilíssimament de dintre de les argiles en què es troben. I, clar, això fa que el material sigui molt barat, que n'hagin tret quantitats enormes i que els hagi convertit en els líders mundials. Bueno, i no n'hi pot haver-n'hi de terres rares amb altres argiles semblants, altres fangots d'aquestos en altres llocs.
Mm-hmm.
Bueno, doncs, escolta, això si no es mira, no es troba.
Clar.
Oh, clar. S'ha de fer l'estudi per veure-ho.
Si no es mira, no es troba. És que aquest és el problema. Que... I aleshores, clar, el problema és que s'ha de... Jo crec que aquí la Unió Europea està, en certa manera, també... Ja veig que estan... Bueno, estan perdent el temps i estan fent-ho molt malament a l'hora de buscar els recursos dintre de la Unió Europea.
I per què diries això? Per què ho estan fent malament, la forma de buscar?
La Unió Europea és un organisme que ha esdevingut absolutament inútil i corrupte. I això s'ha vist avui mateix. Només cal engegar el televisor i mirar les notícies d'avui.
Ja.
Aleshores, el problema és que tot funciona a partir de lobbies.
Ja.
I aleshores, doncs, bueno, si tu estàs dintre un lobby d'aquests... doncs, en el qual s'hi apliquen doncs, també les empreses del BOE i coses d'aquestes, doncs ràpidament doncs, et trobes en què et cau doncs, una pluja de milions per fer doncs, una feina que després doncs, tampoc tirarà endavant. O sigui, jo veig que no trobaran... Si hem d'esperar que a partir de lo que s'està fent ara doncs, Europa solucioni els seus problemes, anem apanyats.
Vaja.
Jo quan has explicat abans, a l'inici, que bueno, arrel de que hi ha problemes per aconseguir aquestes terres rares, Europa ha començat a buscar. Clar, això no sé a quins anys vista s'està pensant, perquè clar, jo sempre penso això ho necessitaran ara mateix, no?
Sí.
A ser possible.
A veure,
però clar, si passen no sé quants anys fins que arribin les terres rares europees, doncs pues no
veure,
sé.
No. Està claríssim que Europa s'ha trobat amb això amb els pixats al ventre, de debò, parlant en plata. A veure, molt malament. O sigui, està demostrat que els polítics europeus són els més estúpids del planeta, llevat del Trump. A veure, no té cap sentit muntar una política d'això, de pensar en la substitució energètica sense tenir els materials a la mà.
Yeah.
Clar, és començar la casa per la teulada, no?
És que és una cosa tan... Però això també és una mica perquè és que qui s'ha encarregat de fer això, jo no sé qui dimonis són els grans ideòlegs de tot això. Perquè abans, nosaltres, a mi, el que m'havien ensenyat d'entrada, quan estàvem a la universitat, era que qualsevol estat havia de tenir, doncs, fins i tot en època normal i de prosperitat, puixant-se i de més, havia de tenir el que en deien un estoc de guerra. Que no implicava que això que fos per la guerra, sinó només que poguessis tenir un estoc de material que et pogués servir en un moment determinat en què hi hagués alguna crisi. I això Europa no té res. I això es va veure de manera escandalosa en alguns casos, per exemple, i només penso en el tema de les mascaretes quan el Covid. Com és que a Europa no hi havia una punyetera mascareta?
Sí.
Com és que Europa es va estar inflant dient que Xina, doncs, que això era una cosa traçada, que aquí no arribaria tot això, fins pocs dies abans, i després va resultar que aquí no hi havia mascaretes.
Yeah.
I les havien de comprar de Xina. Doncs pues aquí està passant exactament el mateix.
Comprem les terres rares a Xina, no? Bàsicament.
Bueno, sí, i aleshores, bueno, clar, dius, no, bueno, és que el millor que podem fer és reciclar-ho. Evidentment que una part es pot reciclar. Però, a veure, tot es recicla? L'efectivitat del reciclatge és del 100%?
Segur que no.
No.
Segur que no.
Quin és el cost del reciclatge?
A banda d'això.
Sí.
No?
Quin és el cost energètic del reciclatge? Què és més eficaç? A veure, jo tot això... Evidentment que es poden fer meravelles i que els lobbies d'una o altra cosa ja estan actuant. Fa uns anys... vaig estar en un congrés a Nancy i bueno, ja es començava a parlar d'això de les terres rares i dels crítics. I bé, bueno, hi havia dues centres comunicacions. Quatre eren les que presentàvem nosaltres i eren les úniques que estaven enfocades per parlar de recursos geològics. És a dir, on anar a buscar terres rares.
Clar.
Bueno, totes les més. Bueno, contingut de les terres rares a les papallones de nit de la zona del Po.
Sí, bueno, sí.
Això ha de solucionar els problemes aquests, o té alguna cosa a veure amb el que estem dient? No. Bueno, mentre estàvem parlant de tot això, doncs ens van donar una xerrada, que hi havia un expert europeu, que va dir, diu, senyors, diu, mireu, va pintar un escenari molt alarmant. Ja sabran que les terres rares doncs, són importants per Europa en aquests moments, i en aquests moments doncs, el 90% és produït per la Xina. La Xina també processa el 96% de les terres rares. La Xina elabora el 98% de les terres rares. La Xina produeix els motors elèctrics i tots els materials, diguem, industrials derivats del 90% de les terres rares. Clar. No es preocupin. Diu que Europa, gràcies a la nostra empresa, es convertirà en el reciclador més gran de terres rares.
Yeah.
M'explico?
Sí, sí.
I ens... Lobby.
I ens podries avançar algunes conclusions?
Sí, perdó, una cosa. Mentre això estaven dient, tenia uns xinesos al costat meu. Reien.
Oi!
Com reien?
Clar.
Ja,
com
ja.
Reien. Pues això, s'està fent el ridícul. El ridícul més estrepitós.
Els qui ets ignorant amb tot això, no ho veus, no estàs dins. De...
Bueno, és que...
Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Ens podries avançar...
No, la situació és... Sí, digueu.
Ens podries avançar algunes conclusions que has pogut treure o que heu pogut treure d'aquest estudi que heu fet fins ara?
Mira, és com... molt aviat. Perquè, mira, primera, els resultats que té la d'allò, la direcció de mines, no els he pogut obtenir encara, els resultats analítics, perquè nosaltres vam entregar les mostres i ells ho van enviar a analitzar fora. Encara no ho tinc. En quant a el que hem fet nosaltres d'avaluar els diferents tipus de recursos, les possibilitats que hi ha, de moment ho hem fet aquí els catalànics, i ara estem valorant altres, comencem a valorar altres punts de Catalunya, però aquí de les costaneres catalanes, doncs el que hem fet ha estat catalogar un cert tipus de dipòsits que podrien ser font d'elements crítics. I d'aquests, doncs, bueno, és que de fet, dels 12.000 i pico forats que us dic que podrien contenir algun tipus, que havien hagut de mines, doncs molts d'ells, la immensa majoria, podrien, són potencialment, diguem-ne, contenidors d'algun d'aquests elements crítics. Algun.
Mm-hmm.
Ara, a veure, per exemple, en recursos de barita, n'hi ha a punta pala.
Mm-hmm.
N'hi ha molt, molt, mm-hmm. molt. Bueno, vosaltres sou de Falset.
Clar.
I,
sí,
bueno,
del Priorat, sí.
Del Priorat, clar. Al Priorat no són gaire comuns les mines de barita, però, per exemple, doncs, n'hi havia hagut alguna explotació a la zona de Bellmunt,
sí,
entre Bellmunt i el Molar.
De plom.
I, bueno, de barita també.
Ah, sí.
I que és un d'aquests minerals crítics. I aleshores n'hi havia hagut moltes a la zona del voltant del castell d'Escornalbou.
Ah, sí.
Moltíssimes. Vilanova, Escornalbou, tota aquella zona n'està planíssima d'antigues explotacions, però ja no recordo, ja no està acabat d'explotar, ni molt menys. La zona de les muntanyes de Prades, per exemple, posem per cas en la zona d'allà, del bosc de Poblet, hi ha la famosa mina Trevida, que, bueno, ja hi ha verita per donar i per vendre encara.
Mm-hmm.
Hi ha moltes zones en què encara hi ha recursos de verita. Una. Dos, fluorita. Hi ha abundants recursos, també. Perdó, sense oblidar que hi ha recursos també de verita a la zona de les Guilleries, de Montseny Guilleries, i a la zona també de les Gavarres. Estem parlant sempre de parcs naturals, eh?
Sí, ja, sí. Ja. I aquí la Generalitat s'ha plantejat buscar també les terres rares aquí, a les mines de Bellmunt.
Les terres rares.
Ho esteu treballant?
Com a terres rares, no.
O com a minerals crítics? Rares,
sí, com a minerals crítics, tot s'ha d'avaluar, perquè, de fet, bueno, és una... Hi ha aquí un tema, i és que les mines de Bellmunt són una de les més importants que hi ha hagut aquí a Catalunya en tota la seva història. Uh-huh. Bueno, Bellmunt, Falset, no oblidem que aquí a Falset al costat teniu la mina de plata, la de Vallcoll. Una mina que és un monstre pel que fa a la plata.
Però aquests estudis s'han estat fent aquí o encara no? O està previst fer-ho?
No, el que estem fent ara de moment és cartografiar les zones en què posar sobre el mapa, perquè la informació que hi ha és molt dispersa. Mm. Aleshores, ho estem posant i estem mirant des de... Això per primer. Segon, mirar d'establir categories de dipòsits, perquè potser, doncs, com us ho diria, doncs, uns dipòsits creiem que s'han format d'una manera que podia ser més favorable que continguin terres rares, més que no, bueno, o elements crítics, més que no pas uns altres. Aleshores, mirem de diferenciar aquesta categoria d'una altra. I aleshores, doncs, amb això, doncs, estem intentant establir, doncs, categories i àrees a partir de les quals sí que aleshores ja valdria la pena de ficar-se de pitjar sobre el terreny alguns d'aquests indrets i mirar a veure què passa.
I llavors, creus que podria ser rendible fer aquestes explotacions?
Sí, totalment. Mm. No només rendible, sinó que, a més, crec que és necessari.
Mm. I a nivell mediambiental podria haver-hi alguna afectació? O tot són mines soterrades?
Mira, no, a veure, mireu, hi ha dos tipus de qüestió aquí. Jo aposto totalment per la... Jo crec que una altra mineria és possible i aposto totalment per una mineria subterrània en condicions que és, de fet, en la que aquí s'ha fet tradicionalment. Aquí la mineria aquesta que li fa por a la gent, això que estem pensant de aquests grans forats, tipus Rio Tinto o...
A cel obert.
No, a cel obert, però amb grans... amb grans, això, grans cavitats, això no s'ha fet mai. I no tenim aquest tipus de dipòsits, per sort, perquè a més a mi no m'agrada aquest tipus d'explotació. No el considero... Bueno, sobretot quan estem parlant d'aquesta mineria que has de destrossar pues, un volum tant de roca per treure una quantitat tan ínfima de material. És que no... Moltes vegades també ho trobo una manera artificial de fer pujar el preu de les coses. No m'agrada. Pues no és aquest tipus, no és aquest el cas.
Ja. Yeah. Mm. Sí. Bueno, és que...
Aquí, pràcticament, si estem parlant, per exemple, de mines de barita, això, per força, sí o sí, ha de ser... Com que són filons, això, per força, sí o sí, ha de ser subterrani.
Mm-hmm. Yeah.
Que això és difícil, fer mineria subterrània avui en dia. Bueno, avui en dia estan parlant de fer forats subterranis a 200, 300, 400 metres de profunditat, si s'escau. Que un forat subterrani d'aquesta magnitud es podria fer a Catalunya? Sí. I que es podria trobar algun tipus de dipòsit gran que es pogués explotar de manera subterrània? Sí. No en tinc la més petita dubte de que el nostre subsol atresora coses que poden tenir una importància rellevant. No en tinc el més mínim dubte.
Sí, sí. El que passa és això, que sempre que se sàpiga preservar una mica el tema del paisatge i el tema del medi ambient, no?
Evidentment, el que s'ha de fer és preservar sempre tot el, no una mica, sinó tot el que és el medi ambient, el paisatge, i una cosa, i no oblidem mai, però sobretot no oblidem mai, perquè aquí a Europa a vegades és que fotem fàstic, de veritat, a les persones. A veure, jo estic molt emprenyat amb el moviment ecologista europeu, precisament per això, perquè li han refot que per tal de que es puguin produir aquests elements crítics, doncs això s'hagi d'anar a fer a treballar al Congo, amb unes condicions en què allà doncs, hi haurà una mineria que seran condicions d'esclavatge.
Clar.
I els meus amics, és que no em dóna la gana. No em dóna la gana, o sigui, ho sento. Mm. O sigui, de la mateixa manera que no em dóna la gana, jo no trobo que sigui de rebut que tota la porqueria que es posa, i amb això estaré d'acord amb vosaltres, que tota la porqueria o problemes que hi ha a Catalunya va patar cap allà baix, cap a Tarragona.
Ah, exacte. Aquí, d'això ens queixem, d'això ens queixem.
Que si els parcs eòlics, que si d'allò... És, bueno, a veure, d'acord. O sigui, tots ens hem d'empassar una part de diguem, ens hem de repartir una mica aquestes coses que són dolentes. No pot ser que tothom, que de tot el menjar que hi ha, uns mengin sempre el tall bo i altres es quedin amb el greix.
Sí, això està clar. Però d'això sempre ens hem queixat a la part d'aquí, de Tarragona, perquè sempre ens toca el rebre. Tothom, però bueno, pues, continuarem queixant-nos,
No, però és que és això, o sigui, ningú vol tota la porqueria en el seu racó. Bueno, sí, però és que tothom ha d'acceptar la part que li toca. Clar. Aleshores, el problema és que Barcelona no n'accepta gens.
No.
Perquè, bueno, aquí hi ha més electors, aquí hi ha més d'allò, i aleshores, doncs, els polítics, que són així, doncs diuen, hòstia, no, aquí no... No ens busquem la vida, tu. En canvi, en aquells...
Ah, quatre... exacte, aquí està.
Bueno, doncs a veure, això no és de rebut. D'això és del que em queixo.
Sí.
I això... Aleshores, amb això passa el mateix amb tota una sèrie de coses, que pel senyor que hi ha a Barcelona en un despatx que s'ha llegit una sèrie de manuals, hòstia, això de la mineria és xungo. I, per tant, doncs, no. Hòstia, tu, això de la, dels parcs elèctrics és la solució. Bueno, doncs va, els hi fotarem en aquells que aquests estaran i tots contents.
Sí, no tant.
I no, o sigui, a veure, tot això s'ha de pensar molt bé i jo no veig una política ordenada al territori i no veig que es faci una política, diguem... El mateix que veig amb la Unió Europea. No veig una política pensada per servir en el conjunt del país, sinó només a una sèrie d'interessos.
Això està claríssim.
Corporativistes o locals.
Mira, nosaltres hem de tancar aquí el programa perquè ens estem passant ja de temps i el tècnic ens avisa. I et volíem donar les gràcies per haver col·laborat en aquest programa, donar-nos tota aquesta informació... I esperem doncs, que aquest projecte arribi a bon port, però que es faci això, amb seny i sabent molt bé el que es du a terme.
I que tothom assumeixi la seva responsabilitat.
Això, la responsabilitat de tots. Moltes gràcies, Joan Carles.
Si em permeteu, jo crec que qualsevol cosa que fem, sobretot l'hem de fer-la amb una cosa també molt important, i és amb amor i ganes de servir al país. I us asseguro que ho tinc clar.
Molt bé.
De manera que per aquest costat que ningú es preocupi.
Exacte. Tot el que estigui a la teva mà, no? Que vagi en aquest sentit. Moltes gràcies, Joan Carles.
Sí, moltes gràcies. Per trucar.
Fins una altra.
Fins una altra.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset. L'Andreu, la Dolors i el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.